amb Joan Trias.
27 de gener, 77 anys després de l'alliberament d'Auschwitz, és el Dia Internacional en commemoració de les víctimes de l'Holocaust i sempre, sempre caldrà recordar per molts motius. Perquè no torni a passar, per abogar per la tolerància, per abogar pel respecte i la solidaritat, però també per no banalitzar més de 6 milions de víctimes, homes, dones i infants, jueus, gitanos, homosexuals, persones amb diversitat funcional, gent d'esquerres, gent lliure, gent que creia en un futur millor. Són les 2 de la tarda i això és Estar al migdia. I deia banalitzar perquè la radicalització del debat porta precisament això. No fa gaires dies una jove turista es feia una fotografia a les portes d'Auschwitz fent la salutació nazi. Evidentment, aquesta jove va ser multada, però cal la implicació de molts més sectors. La vigilància no en pot ser l'únic camí. Cal educar-nos per saber i que el saber ens faci conscients. Perquè, deia, la radicalització en el discurs porta a la banalització més profunda de l'horror. No seria la primera vegada que escoltem tal o qual pensament polític és nazi. No seria la primera vegada que el nazisme, com a concepte absolutament deformat, s'ha passejat per converses com la pandèmia, la vacunació, la llibertat d'expressió, les conviccions... No en seria la primera vegada, però si volguéssim, potser en podria ser l'última. Un minut i mig que passa de les 2 de la tarda i així sonen les veus protagonistes d'aquest dijous 27 de gener i aquesta hora.
El 2021 ha estat l'any de la recuperació, de la superació de la crisi provocada per la situació de la Covid.
No me'n passa pel cap una altra cosa, no? Estic molt segur que aquest convenciment d'aquests partits amb la concertació del diàleg social li donaran sortida a una llei.
Es va acordar que el següent pas seria 1.000 euros aquest any i l'any que ve es anirien els criteris de la Carta Social Europea, que em sembla que eren aproximadament uns 1.060. Per...
És possible que augmenti lleugerament el nombre de contagis.
Cuando cualquiera puede publicar un contenido, pues eso está muy bien, ¿no? Porque se descentraliza o se democratiza el contenido.
Sobre todo hay que pensar que es un equipo que nos ganó 2 veces el año pasado, nos sacó un poco de campo.
A Radio Estel, Estel Migdia.
Passen 2 minuts i mig de les 2 de la tarda i com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps ve marcat per l'anticicló, una jornada més, portem ja més d'una setmana així, i de moment les previsions meteorològiques indiquen que la propera setmana res no canviarà. Per tant, el que resta de tarda hem de continuar parlant de sol i de temperatures sense canvis importants. Valors ara mateix entre els 10 i els 15-16 graus a bona part de Catalunya. De cara a demà no hi haurà canvis significatius, i de cara a dissabte sí, pujaran una miqueta les temperatures, les màximes especialment, per tant, un ambient més atemperat al centre del dia. Diumenge tornarien a baixar les temperatures els primers dies de la setmana que ve també, i a partir de mitja setmana, d'aquí ja 5, 6, 7 dies aproximadament, les temperatures tornarien altra vegada a pujar. Per tant, de moment, 7 dies d'anticicló per endavant amb sol i algunes boires només a primeres hores del matí.
A 3 minuts i mig que passen de les 2 de la tarda, comencem a aquesta hora a repassar l'actualitat, com sempre, amb Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massip a la producció i Anna Closa, Xavi Toscano, Olma Giró i Sílvia Muñoz. Què tal? Bona tarda a tots.
Bona tarda.
I comencem explicant-vos que Catalunya va tancar l'any 2021 amb la taxa d'atur més baixa des del 2008 i és, a més, la comunitat on més baixa l'atur, Anna.
En concret, les llistes del Servei d'Ocupació es van reduir en 142.500 persones respecte a l'any 2020. Això és més d'un 26% menys, un percentatge que no es registrava des de feia 14 anys.
Les dades de l'enquesta de població activa que s'han publicat aquest matí també són positives a nivell estatal, però.
El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha valorat positivament les dades de l'EPA i ha afegit que Catalunya registra 6 trimestres consecutius en creixement d'ocupació.
El 2021 ha estat l'any de la recuperació, de la superació de la crisi provocada per la situació de la Covid i que encarem un 2022 amb bones bases, que ha de ser l'any al que hem entrat, l'any de la consolidació, i els resultats del 2021 acompanyen amb aquesta perspectiva, amb aquesta visió positiva del 2022 en termes de consolidació d'aquesta recuperació que hem viscut l'any que acabem de tancar.
I us ho estàvem explicant. A Espanya la desocupació va caure en 615.900 persones. És un 16% menys que el 2020 i la major reducció anual des del 2015. La vicepresidenta del govern espanyol, Nadia Calviño, ha valorat així les dades.
Y lo que confirma es la recuperación extraordinaria del mercado laboral español después de una pandemia y de una crisis como la que hemos venido sufriendo los últimos dos años. Lo que vemos es que el mercado de trabajo durante el año pasado ha ido de menos a más, igual que el conjunto de la actividad económica, que empezamos el año 2022 también con un buen tono.
I, de fet, el govern espanyol vol apujar el salari mínim interprofessional d'aquest any. L'augment vol que es pacti en la mesa de diàleg social que ha convocat amb sindicats i patronal pel proper 7 de febrer.
La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, es van reunir ahir a Barcelona per intentar desencallar un acord per tal que Esquerra s'avingui a votar favorablement en la tramitació de la reforma laboral que ha de començar la setmana que ve i s'ha de votar al Congrés dels Diputats. Torrent ja ha dit aquest matí que la reunió amb Díaz va ser institucional i va traslladar la posició del govern sobre la reforma laboral. En canvi, Jordi Sánchez, de Junts per Catalunya, s'ha sorprès de la trobada.
Veurem quins són els resultats. Creiem que no és la millor manera de pactar, perquè fins ara havíem entès que una cosa eren els grups parlamentaris d'Esquerra Republicana, ve a negociar amb el govern o amb membres del govern de la Generalitat de Catalunya. Això és sorprenent, com a mínim, en la praxis política, i no sé si això s'ha d'interpretar com una desautorització del senyor Rufián, no ho sé, hauríem de veure-ho.
I, de fet, parlant sobre la reforma laboral, Esquerra Republicana, CUP, Bildu i BNG han presentat aquest dijous una declaració conjunta que reclama la derogació de la reforma del 2012 i una negociació ambiciosa que vagi molt més enllà de l'acord signat entre el govern espanyol, la patronal i els sindicats i aprovat pel Consell de Ministres.
La declaració, que arriba en paral·lel a la gira que la ministra de Treball, Yolanda Díaz, fa a Catalunya, situa Esquerra lluny d'un possible suport a la llei, però manté una porta oberta al diàleg. Escoltem el diputat d'Esquerra, Jordi Salvador.
No hay nada cerrado, pero sí que podemos votar que no, tranquilamente, ¿por qué no? Es decir, que aquí no hay, de momento, nada cerrado. A partir de aquí, nuestra posición puede ser el no, puede serlo, si no hay mejoras sustanciales, y me remito a esta documentación, si no hay una seriedad en hacer las cosas bien, en mejorar, yo no puedo votar, no puedo avalar esta reforma laboral.
De la seva banda, la diputada de la CUP, Mireia Bahí, ha acusat Díaz de negociar només amb els grans sindicats espanyols, però no amb les forces sindicals catalanes i basques.
I és que, de moment, i des del punt de vista públic, el text de la reforma laboral encara no ha pogut aconseguir tenir el suport dels partits que van propiciar la investidura de Pedro Sánchez.
I segons UGT Catalunya, els partits polítics segurament aprovaran la reforma laboral. N'ha parlat el seu secretari general, Camil Ros, en una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel.
Jo espero que sí, perquè si mirem les bases de l'acord que hem arribat són bones i al mateix temps tenim coneixement doncs, que hi ha bases per l'acord, perquè sabem que també estan parlant entre ells. Durant la setmana passada potser sí que mediàticament se les van dir més, però dona la sensació doncs, que hi ha més diàleg. Confiem que d'aquí al dia 3 es puguin posar d'acord.
En aquest sentit, el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, no entendria que no s'aprovés la reforma laboral, ja que es porta parlant durant tota la legislatura. Diu, ho ha dit també en aquesta emissora.
No me'n passa pel cap una altra cosa, no? Estic molt segur que aquest convenciment d'aquests partits amb la concertació del diàleg social li donaran sortida a una llei que, a més, millora com mai els drets de la classe treballadora.
Pel que fa al salari mínim interprofessional, Comissions Obreres deixa clar que si el sou queda per sota dels 1.000 euros, hi votaran en contra.
Avui tenir un salari mínim de 1.000 euros es mostra que va en favor de l'economia i sobretot de la cohesió social. Estem parlant de que la devaluació mitjana dels salaris és del 6%, però dels salaris més baixos ha arribat al 14%. I el salari mínim és la millor mesura per poder-lo garantir i vertebrar aquesta realitat. Per tant, no estaríem d'acord si aquest salari mínim no arribés als 1.000 euros aquest any.
En aquest sentit, UGT Catalunya considera que seria una falta de paraula per part del govern no arribar a aquests 1.000 euros en el salari mínim interprofessional i el seu secretari general, Camil Ros, insisteix que mentre hi hagi pandèmia, els ERTOs han de continuar, ho ha dit també a Ràdio Estel.
D'una manera o altra, els ERTOs han de continuar mentre hi hagi Covid i després hi han d'haver tots altres tipus d'ERTO per quan les empreses tinguin situacions de crisi es pugui gestionar, perquè el que s'ha demostrat amb els ERTOs doncs, és durant aquesta crisi del Covid que han salvat milers de llocs de treball. Recordar que les anteriors crisis es anava directe a ERTOs.
Recordem que hi ha convocada una reunió per pactar l'augment del salari mínim el proper 7 de febrer.
I en plena pandèmica, segon dia consecutiu que el balanç setmanal de casos positius registra un descens. Feia dos mesos que no es produïa una caiguda similar.
Les autoritats sanitàries feia dies que esperaven l'arribada del pic i alerten que ara la sisena onada entra en una nova fase d'estabilització en la qual passaran setmanes abans no es produeixi un descens significatiu del nombre de casos.
De fet, Salut ha notificat més de 34.000 casos positius en les darreres hores.
A més, continua la pressió hospitalària, la xifra d'ingressats es manté. Avui hi ha 2.900 persones ingressades a planta, però les unitats de cures intensives han anat minvant i avui hi ha 27 crítics menys. Tot i això, ja hi ha 468 persones ocupant un llit de crítics. El departament també ha notificat 51 defuncions en les darreres hores.
I és que, de fet, Salut va confirmar ahir els dos primers casos de la nova variant d'Omicron a Catalunya. S'anomena Omicron sigilosa i es caracteritza per no tenir la mutació característica del gen S. Això fa que sigui més difícil de detectar en una prova de PCR o un test d'antígens.
La nova subvariant té més mutacions que l'Omicron original i podria ser encara més transmissible, però ara com ara no hi ha evidència d'una major gravetat ni d'un major escapament a les vacunes. Ho ha afirmat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. La nova soca ja s'ha detectat en uns 40 països, entre els quals hi ha el Regne Unit, l'Índia o Dinamarca.
I pel que fa a la vacunació, els joves de 18 a 29 anys ja poden demanar hora per la tercera dosi. El Departament de Salut ha obert les sol·licituds per l'última franja d'edat dels adults que quedava aquest dijous al matí.
Fins ara no es podia sol·licitar, ja que la immensa majoria dels joves catalans no complien els requisits mínims de 8 mesos de distància entre la segona i la tercera dosis. Ara, però, el criteri per a diverses vacunes permet que es demani cita i hora. Les persones que van rebre una dosi de Moderna o Pfizer poden rebre la dosis de reforç al cap de 5 mesos. En el cas de les vacunes d'AstraZeneca o la dosi única de Janssen, han de passar 3 mesos per poder rebre ara la dosi de record.
I atenció també perquè a partir d'aquesta mitjanit s'eliminen totes les restriccions a Catalunya, excepte el tancament de l'oci nocturn i l'ús de la mascareta. Així doncs, el certificat Covid tampoc serà necessari per accedir a bars i restaurants, gimnasos o residències.
Sobre la reducció de mesures n'ha parlat el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, que creu que amb l'aixecament de restriccions és possible que augmentin els contagis, però no hi veu un greu perill sanitari, ho ha dit a Catalunya Ràdio.
És possible que augmenti lleugerament el nombre de contagis, però, de nou, gràcies a aquesta protecció de la població, aquests contagis, per entendre'ns, acabaran sent casos i no acabaran sent malalts ingressats en els hospitals en gran part.
Sobre la retirada de l'obligatorietat de presentar el certificat Covid per accedir a la restauració, Trilla ha explicat que no hi ha hagut una decisió clara del comitè d'experts sobre mantenir o no la mesura.
I, de fet, a tot plegat, aquesta setmana s'han produït diverses concentracions per part del sector de la infermeria, un sector que, a part de viure la pandèmia des de primera línia i des del primer moment, també veu mermades les seves condicions salarials, els contractes i les substitucions en cas de baixa durant la Covid. En parlem de tot plegat a aquesta hora amb David Oliver, portaveu del Sindicat d'Infermeria SATSE Catalunya. Senyor Oliver, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres i bona tarda a tothom.
Deixi'm preguntar-li quina és la situació real del sector de la infermeria a dia d'avui. Vull dir, de seguida parlem de salaris, de contractes, de baixes, de tot això que dèiem, eh? Però què significa a dia d'avui la Covid pels infermers i les infermeres del país?
Bé, la Covid ha sigut una lacra més que ens ha arribat amb una dècada de retallades que hem patit al sector de la infermeria, que el que ha fet és que molta gent doncs abandonés la professió o marxés a l'estranger a buscar unes condicions dignes, que després podem parlar les que tenim, i per tant la situació és límit, és a dir, hem hagut de doblar i fins i tot triplicar torns per poder arribar a tot, la part assistencial, després hi ha la part de les vacunes, que hem hagut de fer doncs, per poder posar remei en aquesta pandèmia, i això ens ha saturat d'una manera que ha arribat el moment de dir prou i de posar sobre la taula les condicions que realment es mereix aquest col·lectiu que ha sofert tant.
Ara ens ho explicava, que hi ha gent que s'ha plantejat deixar la professió i que, de fet, l'ha deixada a causa de les conseqüències de la pandèmia. Hi ha altra gent que ha marxat fora en busca d'un futur millor. Molta gent, quanta és? És a dir, no sé si tenen dades de quanta gent ha marxat o quanta gent ha abandonat la professió.
Sí, Sí, en l'última dècada nosaltres estimem que unes 8.000 infermeres que han acabat els estudis a les universitats catalanes doncs han marxat a l'estranger i han deixat la feina. Per tant, això ens preocupa molt i té lògica. A veure, a l'estranger la gent quan hi ha anat doncs, des del primer dia té un contracte fix, té l'allotjament també garantit, a més, tenen també estudis d'especialització també doncs, pagats i, per tant, la gent el que ha fet, gent jove que acaba la universitat, quan va veure que aquí no hi havia cap futur o que les condicions eren contractes d'un dia o fins i tot d'una setmana o d'un mes com a molt, si tenies molta sort, o un contracte de 3 mesos, que ja era increïble, doncs això el que ha fet és que la gent marxés i està portat a aquesta situació d'un personal molt cansat, treballant sota mínims i amb una sobrecàrrega de la sobrecàrrega que ja portàvem.
Que faltin 8.000 infermers i infermeres al país que la darrera dècada, com ens explicava, han abandonat la professió o han marxat fora en millors condicions, vol dir que falten infermers i infermeres a dia d'avui?
Sí, sí, això és claríssim, és un clam de la societat, perquè ha de veure doncs, que quan necessita alguna cosa doncs, l'infermeria està al seu costat, naturalment, però nosaltres estem doncs, doblant l'esforç de la companya doncs, o que està de baixa per Covid o que ja no aguanta més o que té qualsevol problema de salut i nosaltres l'hem de substituir perquè doncs, en el mercat no hi ha prou infermeria. Però és que aquest problema fa 10 anys que ja ho dèiem, que passava això, que no ens podíem permetre el luxe de que la gent marxés o abandonés la professió per unes condicions indignes. I ara és el moment de dir prou i fins aquí hem arribat.
Estem parlant avui en aquest programa informatiu Estel Migdia de Ràdio Estel amb el senyor David Oliver, portaveu del Sindicat d'Infermeria Satxa Catalunya. Senyor Oliver, en condicions laborals estan pitjor que mai, ho dic perquè l'altre dia veia una manifestació, una concentració del sector de la infermeria a les portes de l'Hospital del Mar, en veia una altra també davant del Departament de Salut i la gent ho comentava, estem pitjor que mai. Si és així, per què estan pitjor que mai?
Sí, sí, de fet, la manifestació del dimarts davant del CatSalut era un avís de dir prou, no?, d'aquesta situació laboral que estem, no? Nosaltres l'hem convocat com a sindicat d'infermeria i, per tant, a partir d'aquí, doncs, això només va ser l'inici de dir, escolti'm, nosaltres començarem mobilitzacions, el 10 de febrer en tenim una altra a l'atenció primària per denunciar, és que l'estructura global de la sanitat està en perill i això la sanitat, la ciutadania ho ha de saber-ho i, per tant, nosaltres estem aquí per aixecar aquest crit d'alarma. La situació, doncs, com li deia, hi ha gent que l'1 de gener del 2022 encara signa contractes d'un mes. Quan portem 2 anys de pandèmia, on t'han faltat mans, on t'han faltat cames, on t'ha faltat coneixement, i a partir d'aquí, doncs, encara l'administració segueix amb aquella història de que que sanitat és una despesa i no una inversió, i aquí estem, doncs, en unes condicions deplorables, de contractes en precari, de gent, doncs, esgotada físicament, sense poder agafar la baixa, perquè és que estem treballant, doncs, atenent la població i no es mereixen el tracte que els polítics fan a la professió d'infermeria.
El cert, senyor Oliver, és que si un mira totes les partides pressupostàries dels darrers anys i fa un històric de tot plegat, històricament la infermeria sempre ha estat un sector precaritzat. No sé si s'han preguntat el per què i, sobretot, si han trobat alguna resposta a aquest per què.
Doncs sí. Sí, sí, una mica ve del crit, no?, que hi havia, diguéssim, de que la vocació, no? És a dir, infermeria sempre s'ha vist com una professió de vocació. Els nostres inicis són de monges, de serveis religiosos que teníem el malalt, el pobre desvalgut, no? I a partir d'aquí el que passa és que això ha canviat tant. Nosaltres som una de les carreres de 4 anys més ben valorades a nivell europeu i a nivell mundial. L'infermeria catalana, diguéssim, és envejable tot arreu, menys a casa, que això sol passar moltes coses. I per tant, doncs, això és el que nosaltres no entenem, no? Que tenim una infermeria boníssima i que les condicions per part del polític doncs, és això, anar retallant. Per què? Perquè el dia a dia surt. Però què passa? Que 2 anys de pandèmia i 10 anys de retallades ens han portat a l'esgotament i a dir prou, s'ha acabat de tractar l'infermeria com es tractava abans, que era, ja faran la feina, tranquils, que es queixin. A més, nosaltres, per exemple, fer una vaga és impossible perquè es pacten serveis mínims i hi ha serveis d'hospitals o de primària o de residències sociosanitàries que hi ha més gent amb serveis mínims que un dia de cada dia. Per tant, nosaltres sempre hem estat al costat de la ciutadania, però arriba un moment doncs, que els polítics es posin les piles, saben les necessitats que tenim i, per tant, doncs, d'una vegada per totes, que es posin les condicions laborals d'acord a la professió que tenim i d'acord a com es considera la professió d'infermeria a la resta d'Europa, que no hi ha tantes queixes perquè la situació allà doncs, se'ls reconeix realment el que som.
Ens parlava, senyor Oliver, de la precarietat, no només en els salaris, també, evidentment, en els contractes tan escuets com fins i tot d'un mes. Vull parlar també de les baixes. Així com a les escoles s'ha posat en marxa aquest nou sistema de baixes que permet cobrir-les només en 24 hores durant la Covid amb una borsa de treball pública, s'ha plantejat aquest sistema que serveixi pel sector sanitari?
Sí, s'ha plantejat. Nosaltres tenim una borsa de treball. El problema és que les borses de treball estan esgotades. És a dir, tothom treballa. Treballa en precari, però treballa, perquè és que no hi ha gent. No sé si m'explico. O sigui, som la plantilla assistencial que ja és tan mínima que som els que som i no hi ha més gent. O sigui, no ens podem permetre, no hi ha ningú, diguéssim, esperant que el truquin per treballar. Això és el que sobta, no? De que, diguéssim, hi ha feina per tothom, però en canvi els contractes són precaris o hi ha gent treballant doncs, amb un 33% de la jornada o amb un 50% de jornada, però no arriben al 100%.
Perquè a dia d'avui, senyor Oliver, s'estan agafant estudiants també de recurs, com ja va passar durant les primeres onades?
Sí, sí, i tant, i jubilats, sí, i jubilats. Vull dir que, esclar, hem arribat a aquest punt, no? A veure, en moments crítics com va ser la pandèmia, en moments àlgids de primeres i segones onades s'entenia i tots estàvem al costat i ningú protestava, però arriba un moment que es agafa això com a política de fer front a les mancances de les baixes que hi ha, doncs ens sembla ja insultant per la professió.
Ara ens deia, hi haurà més concentracions com la del proper 10 de febrer. No sé si una reunió amb l'administració pot parar aquestes concentracions. S'han reunit? Els hi han dit alguna cosa?
No, nosaltres vam entregar un manifest on es posaven claríssimament el que necessitem i ho saben, repeteixo, és que fa 10 anys que vam picant la mateixa pedra, però com que la feina sortia a base doncs, d'esforços i de doblatorns i d'aquestes condicions precàries, doncs aquí ningú ha fet res fins que ha esclatat tot amb la pandèmia, no? A partir d'aquí, doncs, nosaltres esperem algú a la truxa de la taula, el manifest el tenen, saben les reivindicacions nostres, són molt clares, només és bona voluntat de poder-ho fer i, per tant, doncs, i realment doncs, de retribuir a la gent com ens mereixem i, per tant, doncs, a partir d'aquí esperem reunir-nos. Nosaltres ara ja estem disposats a fer les mobilitzacions que calgui i, per descomptat, doncs, ara és el nostre moment i estarem al carrer, que és on se guanyen les lluites.
Gairebé 22 minuts que passen de les 2 de la tarda. Senyor Oliver, com sempre, nosaltres el tema del dia l'exposem a les xarxes socials i en fem una enquesta des d'aquest programa perquè en voti la gent que ens escolta. Eva Cervera, cap de xarxes de Ràdio Estel. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què és el que preguntàvem avui als oients?
Mira, avui la pregunta era aquesta. Fins a quin punt creus que la pandèmia no ha evidenciat un dèficit d'inversió en sanitat? Doncs mira, un 83% pensa que hi ha infrafinançament, un 17% creu que no cal invertir-hi més.
83% diu que hi ha infrafinançament, que és el que deia el senyor Oliver, que la ciutadania s'ha donat compte que potser la sanitat està infrafinançada, no ara, des de fa anys. Senyor Oliver, portaveu del Sindicat d'Infermeria SATSE a Catalunya, com sempre, un plaer escoltar-lo. Que vagi molt, una abraçada.
Un plaer meu i gràcies per dedicar-nos doncs, aquest temps, perquè és important, perquè tots acabem al llarg de la vida depenent d'una infermera. Per tant, des de que naixem fins que morim, doncs a totes les etapes de la vida hi trobareu una infermera al costat.
Queda clar, i nosaltres que ho anirem seguint des d'aquí, des de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Gràcies, igualment. Bona tarda.
Seguim amb més notícies quan passen 23 minuts de les 2 de la tarda perquè el Parlament insta el govern a no acatar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'aplicar un 25% de castellà a les aules. Anem cap al Parlament, on hi és la nostra companya Judit Casellas. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Sí, la moció que havia presentat Ciutadans perquè la cambra instés el govern a aplicar la sentència, com argumentava així Nacho Martín Blanco.
El derecho a recibir educación en lengua materna, señoras y señores diputados de la bancada separatista, es un derecho humano reconocido por la ONU. No solo es un derecho fundamental de la Constitución, sino también es un derecho humano de todos los ciudadanos.
Ha estat tombada pels grups independentistes i els comuns. Carla Riera, de la CUP, ha anat un pas més enllà i ha cridat a la desobediència.
És un moment clau per tal de dirimir, per tal de decidir amb claretat, fermesa i determinació entre sobirania i drets o submissió a l'Estat. Per part nostra, la posició és molt clara i és que el català a l'escola i l'escola en català no es toquen.
A l'altre costat de la balança, PSC, Vox, Ciutadans i PP.
I a tot plegat l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i Irídia han demanat 37 noves imputacions d'agents de la Policia Nacional en la macrocausa de l'1 d'octubre al jutjat d'instrucció 7 de Barcelona.
Les tres entitats han presentat al jutge un informe pericial d'anàlisi d'imatges. En elles s'identifiquen més de 460 accions policials que titllen de desproporcionades a 16 escoles de Barcelona durant el referèndum del 2017. Segons expliquen en un comunicat, a les imatges analitzades s'hi observen cops de puny, empentes amb força, escanyaments i puntades de peu, i veuen imprescindible que s'imputin 37 agents. D'aquests, 24 serien noves imputacions i 13 serien ampliacions fetes a policies ja investigats. Per tant, la xifra total d'agents imputats a la causa de l'1 d'octubre a Barcelona pujaria fins a 90.
Judit Casellas, des del Parlament de Catalunya, com sempre, bona feina, que vagi molt bé.
Igualment.
D'altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat la decisió de l'Ajuntament de Barcelona de retirar la medalla d'or de la ciutat a l'exgovernador durant el franquisme, Rodolfo Martín Villa.
En la sentència, els jutges consideren que el reglament municipal no permet fer un nou judici de valor sobre els motius que van portar la distinció de Martín Villa.
La sentència, que compta amb el vot particular de dos magistrats favorables a l'anul·lació de la medalla, conclou que no hi ha habilitació legal per la retirada i que el consistori excedeix el que preveu la seva pròpia regulació.
La decisió de retirar la distinció a Martín Villa es va acordar en un ple municipal al març del 2017 i va comptar amb el suport de tots els partits, menys del Partit Popular i Ciutadans, que es van abstenir. L'exgovernador franquista no hi va estar d'acord i va recórrer la decisió de l'Ajuntament.
I més qüestions. Catalunya tanca el 2021 amb 188 víctimes mortals a les carreteres, un 22,3% menys que el 2019. La majoria són homes i més de la meitat són col·lectius vulnerables com motoristes, ciclistes i vianants. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Ha estat la primera vegada que el Departament d'Interior ha donat dades en perspectiva de gènere. Tot i que 6 de cada 10 homes condueixen, només el 20% de les víctimes mortals són dones. Pel que fa a les infraccions, les dones tenen més participació en els excessos de velocitat i sancions de caire més administratiu, mentre que els homes tenen conductes menys segures i de més risc. Sobre aquesta qüestió, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, s'hi ha referit en l'estil de conducció de gènere i ha sigut contundent.
També això trenca un mite, no?, que les dones condueixen pitjor. Bé, doncs, les dades no només ho desmenteixen, sinó que són aclaparadores. És en l'home on trobem el risc i la temeritat en la conducció més que en les dones. I, per tant, aquest és un element també a anar explicant.
El 23% dels accidents són a causa de distraccions i per minimitzar-les, sobretot en el cas dels mòbils, el Servei Català del Trànsit preveu una estratègia d'intel·ligència artificial, una mesura que ara per ara s'està estudiant encara. El seu president, Ramon Lamiel, ha explicat que s'han analitzat els radars instal·lats i que n'afegiran de nous.
La finalitat del radar és reduir l'accidentalitat, reduir la mortalitat. I, per tant, hem analitzat aquests 242 radars un per un i hem vist els que funcionaven millor en la reducció i els que no funcionaven tan bé. Això ens ha permès concloure que hi ha 23 radars que volem reubicar o volem resituar.
Lamiel ha comentat que la pandèmia segueix marcant la sinistralitat a les carreteres catalanes. Quan s'incrementa la normalitat i la mobilitat més normalitzada, les xifres augmenten. També ho ha fet l'alliberament dels peatges, que han reduït fins al 12% els accidents i fins a un 20% en el cas de la P7.
Gràcies, Sílvia. De seguida obrim plana de successos. Mentrestant, però, també us expliquem que una nau ocupada a la zona industrial de Badalona genera malestar als veïns, sobretot a les nits. L'immoble s'utilitza per organitzar festes il·legals i el darrer cap de setmana s'hi va reunir mig centenar de persones.
L'Ajuntament ha reclamat a la propietat, al Banc Santander, que faci els tràmits legals necessaris per regularitzar la situació de la nau i evitar que s'hi tornin a fer festes. Aquest és l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
El que està clar és que causa molèsties als veïns, que s'està realitzant una activitat que no toca fer-la en un sector industrial, en una nau industrial, i ja hem activat fins i tot les mesures de disciplina urbanística que toquen a l'Ajuntament, però sí que instem al propietari que faci una acció per tal que aquesta casuística no es doni.
I en plana internacional, el portaveu del Kremlin i el ministre d'Exterior rus ja han donat la primera resposta a la carta que els hi ha enviat els Estats Units i l'OTAN.
D'aquesta carta se n'extreu un punt positiu, ja que obre la porta a seguir negociant diversos punts durant els propers dies. Però no hi ha cap avenç a la principal demanda russa, que és s'allunya de l'OTAN de la capital d'Ucraïna. Aquesta carta arriba en l'escalada de tensió que hi ha hagut en els darrers dies.
I a tot plegat, també la Comissió Europea ha denunciat la Xina davant l'Organització Mundial del Comerç per les restriccions comercials a Lituània en represàlia per la decisió del país de reforçar les relacions amb Taiwan.
En un comunicat, la Comissió Europea ha argumentat que les pràctiques de la Xina són discriminatòries contra Lituània i contràries a les regles de comerç internacional.
I tornem cap a l'estat espanyol perquè la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha convertit Espanya en el primer país europeu a regular la publicitat en el sector de les criptomonedes. La nova norma sobre la publicitat entrarà en vigor el proper 17 de febrer i obligarà les empreses a avisar de la fragilitat de les inversions, així com comunicar amb antelació les campanyes dirigides a més de 100.000 persones.
En aquest sentit, en una entrevista a Ràdio Estel, el professor de Blockchain i Digitalització a la Copenhagen Business School, José Parra Moyano, ha demanat ser crític amb les històries d'èxit sobre les criptomonedes que veiem a les xarxes socials.
Cuando cualquiera puede publicar un contenido, pues eso está muy bien, ¿no? Porque se descentraliza o se democratiza el contenido y es fantástico, todo el mundo tiene acceso. Pero una consecuencia de ello es que el contenido que está ahí pues está menos auditado, muchas veces es mucho más impulsivo y no tiene un filtro.
Sobre les negociacions del Futbol Club Barcelona per designar un nou patrocinador per la samarreta del primer equip masculí amb una empresa israeliana de criptomonedes, ha apuntat als micròfons de Radio Estel que acaba d'analitzar molt bé la forma del pagament.
Siendo un club tan grande y una marca tan reconocida, lo que esto serviría es para poner el foco un poco en la regulación y en enseñar que las cosas también se pueden hacer de una forma transparente, legal, auditable y limpia.
I la Vall d'Aran acollirà el proper 26 de març l'acte El Ball i Grita com a homenatge a la trajectòria artística i humana del cantant i compositor Pau Donés, que va morir el 2020 i que tenia un estret vincle amb l'Aran, ja que era de la Ribagorça.
Consistirà en la gravació d'un videoclip de la cançó Grita al Pla de Beret i es pretén reunir a totes aquelles persones que vulguin participar, músics i admiradors de l'artista, per a interpretar de manera col·lectiva una de les seves cançons més significatives. El promotor de la idea és el músic Zamorà, Mario Carnero, i ja s'ha començat a fer els primers assajos amb l'Orquestra Simfònica de l'Escola de Música de l'Orfeó Lleidatà, que hi col·labora també.
I en clau judicial, Sílvia, pacten 5 anys de presó per un acusat d'apunyalar un home fins a 6 vegades a Aitona, al Segrià, després d'una discussió al carrer el 2020.
La Fiscalia demanava 8 anys de presó per un intent d'homicidi i la Cort s'ha ratificat aquest dijous a l'Audiència de Lleida, on s'havia de celebrar el judici. L'acusat també haurà d'indemnitzar la víctima amb 11.000 euros per lesions i 6.000 euros més per les seqüeles de les ferides. Tampoc es podrà acostar a menys de 200 metres i tampoc s'hi podrà comunicar durant 6 anys.
I en plana local, la policia local de Torredembarra ha denunciat el conductor d'un autobús de transport escolar després que hagi donat positiu en una prova de detecció de drogues.
Els fets van tenir lloc aquest dimecres al matí en el marc de la campanya de control de transport escolar, menors i viatgers que fa el cos municipal. Quan els alumnes havien arribat al centre, la policia va fer el control al xofer.
Passen 3 minuts de 2:45 de la tarda, anem cap a Andorra perquè el Coprincipat no té diners per pagar les baixes laborals de Covid. Pau Massip, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El govern del Coprincipat veu inassumible tornar a considerar les baixes per Covid com a malaltia laboral. Tal com recull el diari d'Andorra, el govern va criticar l'oposició i els va acusar de fer un brindis al sol quan van lamentar que la gent que ha deixat de treballar per la pandèmia ja no es consideri com una malaltia o un accident laboral. El govern defensa que ara mateix es tracta de baixes de curta durada i que si s'haguessin de pagar això suposaria un gran impacte per a les arques de la Seguretat Social andorrana i per a les finances del país.
I la policia andorrana canviarà els controls de cadenes per evitar el caos del passat desembre, Pau.
La nevada del 10 de desembre va provocar que els conductors tardessin més de dues hores per anar de les parròquies centrals fins a la Massana. Els controls que va instal·lar la policia a la carretera per comprovar que els conductors portaven cadenes o pneumàtics d'hivern van provocar un caos circulatori que va arribar al Parlament. Ara, tal com recull el Diari d'Andorra, el Ministeri de Justícia i Interior ha assegurat que Mobilitat i la policia han acordat un nou protocol que consistirà en fer els controls dins dels túnels per evitar les cues.
I més de 140.000 persones han visitat ja el pavelló d'Andorra-Dubai.
El Coprincipat serà aquesta setmana un dels països protagonistes de l'expo que s'està fent als Emirats. Divendres serà el dia d'Andorra i hi haurà representació institucional encapçalada pel cap del govern. Pel pavelló hi han passat més de 140.000 visitants. El pavelló, petit entre les grans construccions de l'expo, es troba al districte de la sostenibilitat, prop del d'Espanya, que destaca pels seus colors. La proximitat i l'atenció personalitzada identifiquen la instal·lació. Destaca la coordinadora de l'organització del pavelló, Evgenia Leontevia. Des que l'expo va obrir l'1 d'octubre, han passat pel pavelló més de 140.000 visitants, xifra que el director Jordi Canut considera prou atractiva.
Gràcies, Pau. 5 minuts que passen de 2:15. Plana esportiva.
Esports.
I és que a l'espera de la decisió que acabi prenent Ousmane Dembélé, el Barça negocia l'arribada de Adama Traoré, que ajudaria a reforçar la davantera. Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda, així és. El jugador de 26 anys va sortir de la cantera del Barça i juga actualment al Wolverhampton. El club i el seu representant, Jorge Méndez, que aquests dies ha estat a Barcelona per parlar de la situació d'Ansu Fati, que també representa, estarien estudiant les vies que farien possible el seu retorn al club blaugrana. De moment, el traspàs no és fàcil, tenint en compte la situació econòmica que travessa el club i, per tant, la cessió amb opció de compra és l'alternativa que està agafant més pes. A més, depèn també de la decisió que acabi prenent Dembélé de si abandona el Barça i permet alliberar massa salarial. Adama va arribar a la Masia quan només tenia 8 anys. La temporada 2013-2014, amb 17, va debutar en partit oficial amb el primer equip del Barça quan l'entrenava Tata Martino i després, l'estiu del 2015, el Barça el va traspassar a l'Aston Villa.
I el Barça de bàsquet, que buscarà aquesta nit recuperar la bona dinàmica que portava l'Eurolliga.
A les 9 reben la visita de l'Asvel de Lió, que són 300 a la classificació. L'equip de Sara es disputarà 3 partits seguits d'Eurolliga a casa, contra l'Asvel avui, contra el Bayern i el Panathinaikos també durant la setmana que ve, i ha de fer-se fort al Palau per seguir en les primeres posicions. Sobre el rival d'avui, l'entrenador blaugrana avisava així els seus jugadors.
Sobre todo hay que pensar que es un equipo que nos ganó 2 veces año pasado, nos sacó un poco de campo. Hemos hablado mucho de esto en Villeurbanne ahí, hemos respondido. Claramente ayudó muchísimo el partido del APRO ahí. Bueno, yo creo que ellos sigue siendo ¿no? muy incómodos, son muy largos, no puede defender cambiándose.
A banda de la baixa de Sanli, que és positiu per coronavirus, també seran baixa avui, aquesta nit, a Brines i Oriol. El partit es podrà seguir en directe per DAZN i Movistar Plus.
I en tenis ja coneixem com queda la primera final de l'Open d'Austràlia.
Daniel Collins ja és llibert i disputaran la final femenina. Collins ha estat l'últim en classificar-se després d'escombrar aquest matí a Iga Swiatek amb 2-7, 6-4 i 6-1. És llibert i ha sigut la primera en classificar-se. L'asturiana ha superat aquest matí a l'estudiantenca Madison Keys en 2-7, 6-1 i 6-3. La final masculina es decidirà demà divendres. El primer partit el disputen aquesta propera matinada Rafa Nadal contra l'italià Mario Berrettini i l'altre la protagonitzaran Stefanos Tsitsipas i Daniil Medvedev. En el quadre de dobles, aquesta matinada Marcel Granollers i la seva parella Horacio Ceballos s'han quedat a les portes de la final després de perdre amb Kyrgios i Kokkinakis.
I avui també s'ha publicat la llista de tenistes que representaran Espanya a les eliminatòries de la Copa Davis.
Seran Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Marcel Granollers i Alejandro Davidovich, els que es jugaran contra Romania els dies 4 i 5 de març a Marbella. Així ho ha decidit el seleccionador espanyol aquest matí, Sergi Bruguera.
Encara en tenis, el torneig ATP 500 de Dubai ha confirmat que comptarà amb la presència de Novak Djokovic.
El serbi, de 34 anys i número 1 mundial, disputarà aquest torneig del 21 al 26 de febrer. Ni per participar en aquest campionat ni per accedir als Emirats Àrabs es requereix tenir la pauta de vacunació al dia, i això ha donat via lliure a la presència del tenista. De fet, Djokovic ja va fer escala a Dubai quan va ser deportat d'Austràlia ara fa 2 setmanes.
I finalment, va, acabem amb motor. La Fórmula 1 seguirà a Singapur 7 temporades més.
Després de 2 anys d'absència al calendari per la pandèmia mundial, el Gran Premi de Singapur es recupera aquest 2022 amb una cita ja programada al calendari, que serà del 30 de setembre al 2 d'octubre. Els monoplaces correran, per tant, al circuit urbà de Marina Bay fins al 2028. La Fórmula 1 ha anunciat aquest dijous l'ampliació del contracte amb una de les grans cites del calendari, una cursa que es disputa de nit.
Gràcies, Xavi. Anem a publicitat de seguida en aquest estudi. La Culturetes, Olma Giró. Fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Nova web de Catalunya Cristiana. Més accessible, més continguts, més formats, més actualitat. catalunyacristiana.cat, el teu nou portal d'informació religiosa.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4.
S'obre la porta, s'apaga la llum, entra Pau Massip i 4 minuts que passen de 3 quarts de 3 de la tarda. El mundo és un caramelo.
4 minuts, Joan.
Falten 4 minuts.
4 minuts.
Que no passen.
Per arribar a 3 quarts de 3 de la tarda.
Anoteu.
Olma Giró, què dius?
Doncs avui tenim pífies, però crec que has encetat tu la secció de pífies sense saber-ho.
Ui, fa estona avui.
Ah, sí?
Tinc la llengua tonta.
No passa res, Joan.
No,
avui,
és
avui,
que ha de passar.
Coses que passen,
món
no?
De la ràdio.
No. El món de la ràdio.
Qui té boca s'equivoca.
I qui fa el que pot no està obligat a més.
No m'agrada a mi aquesta.
No? No. Per què?
Si vols pols no vagis a l'era.
Ah, aquesta sí.
Molt bé. Què, avui la secció va de frases fetes catalanes?
Perdona.
Què?
Ja ho vas fer, això?
Jo?
De Barcelona eren, no? Eren paraules de Barcelona.
Home, és molt diferent, Joan, fer frases fetes catalanes.
Molt.
O...
Molt.
O paraules de Barcelona.
Molt diferent.
Home, la veritat és que una mica, no passa res, no passa res.
Va.
Va, pífies. Què? Comencem per pífies d'avui. Avui comencem amb una pífia de la Núria Ros, que és una companya que està al Tot anirà bé, que és el programa que en Joan, quan s'acomiada de l'Estel Migdia, doncs presenta, és el programa que ve després de l'Estel Migdia. De
fet, no havíem... Presento jo, presento Toni Marina.
A veure, Joan, avui...
Dóna pas,
no.
dóna pas.
Que dóna pas. En Joan, quan falten 2 minuts per arribar al punt de les 3 de la tarda, dóna pas al Tot anirà bé, un programa que condueix el Toni Marín ara. I on locuta la Núria Ros, que és una companya de Ràdio Estel, que mai havia sortit a la secció de pífies, avui l'hem portada, perquè diem-ne que té problemes a l'hora d'explicar que les coses estan en perill d'extinció.
El primat, l'espècie del qual està en perill d'extinció,
L'extensió de l'extinció. Núria, gràcies i fins demà.
Gràcies.
Bona tarda.
És d'aquelles bones, eh?
Està bé.
L'extensió de l'extinció, ben recollit.
Sí.
Ben recollit, trobo.
S'ha de dir que el presentador, el conductor del programa l'escolta i així pot recollir les fífies que fa.
Estàs mirant per alguna cosa?
No. Continuem amb la segona pífia, i aquesta també és de la Núria Ros, ens n'ha regalat moltes avui, que, bàsicament, doncs, si hagués anat a Egipte, la Núria hagués tingut problemes.
Sacòfrag...
No! No! Està aquí!
Sacòfrag de Tutankamon...
Què era el... On estaven?
Sarcofre.
Sarcofre.
Què us ha semblat?
Sacròfag.
El sacròfag.
Molt sacròfag, m'ha semblat.
S'ha de dir que ara la Núria tindria problemes a Egipte, però jo potser, i qui sempre un japerut que es miri la seva gepa, que a vegades va bé, jo a Osona segur que no hi podria anar. Baixen d'on ja no hi són. No sé què acabo de dir, en definitiva. Doncs que el que dèiem, d'anar d'Ujubany...
No es pot baixar d'un lloc on no hi és.
Anant d'Ujubany té diversos restaurants. Un d'ells, que el que està situat a Osona, es diu molt originalment Can Jubany. En concret està a Caidanetes.
T'estàs ficant en un dels millors xefs de Catalunya.
No, no, dic, no, no. Home, no. Per
com
favor, és, si
com
estic...
has dit al poble...
Caidatenes. Caidanetes, no? Caidatenes, a Osona, doncs el
la part petita del poble.
Exacte.
Caldanetes.
De la broma aquesta de que he dit molt originalment Can Jubany, era... En serio, si t'agrada el nom, Can Jubany? És que dius, un restaurant que es diu molt originalment Can Jubany.
Sí, sí, sí.
Jo sempre parlo amb ironia, però és la gràcia
sempre,
de la ironia.
De fet, sempre.
Deu ser el mot de la casa. O crec que pogués triar.
No, però és una pregunta que tinc. O sigui, té molts restaurants en Nando Jubany, llavors sí, en un li anomena Can Jubany, no sé com s'han de dir els altres, no?
Jubany 2.
Jubany
3. Els vaixells. Hi ha qui ho fa, això, eh?
Amb els vaixells.
Hi ha qui ho fa. No, no diré noms de restaurants, però...
No.
Hi ha uns quants que arriben a 5, eh?
Bé, doncs, si poden tenir 5 restaurants, que feliços
que
siguin, no?
Sí,
exactament.
Senyora.
Va, acabem la secció de pífies i avui acabem perquè sembla... No sabem per què, però la secció d'esports sempre ens dona material per a aquesta secció de pífies, així que acabem amb una d'esports del nostre company Xavier Toscano.
Vinga.
I tot indica que l'escollit per portar la bandera espanyola a la cerimònia d'inauguració serà el pilot d'Esqueleton.
Quasi. Déu-n'hi-do, eh? Què? El pilot de què, Xavi?
No és pilot.
Però si has dit pilot! Has dit tu pilot! Has dit pilot, que jo t'escolto quan
sí,
parles.
Sí. He dit pilot.
A veure, torna a posar, Xavi. Ai, Xavi, Jordi.
Espera't. Farem allò de comptar que m'ha agradat tant. 3, 2, 1, 0 i mig.
Bé, la trobem o no? El Xavi ha dit pilot d'esquerra.
Sí, mira.
Sí. Tot indica que l'escollit per portar la bandera espanyola a la cerimònia d'inauguració serà el pilot d'Esqueleton.
Haguéssim pogut apostar alguna altra cosa?
Perquè m'estava avançant a la pífia ja i vaig dir...
És que esports, Déu-n'hi-do, eh? Esports costa.
Xavi, tu ets de la meva quinta, eh?
Sí.
Més o menys. A mi l'Esqueleton és un esport que em sona sempre el dolent de He-Man.
Sí, soc de la teva quinta, però no.
Però no. Jordi va fent que sí amb el cap. Sí, eh? Esqueleton.
És un esport bastant curiós.
És xulo.
Sí.
És xulo. Algun dia parlarem amb el Mirambell i amb què ens diu de tot plegat. Què més? Tenim un altre pifió?
Mirambell, que no és el del trànsit.
Tenim un altre pifió. Ja ens perdonarà. Aquesta la tiro jo. Però és que és molt graciosa. Toni Marín, t'estimem molt, va.
L'Elisenda Palosí. A Palosí.
Sí.
Com està? Bona tarda.
Bé, bona tarda. Gràcies per convidar-me.
Faltaria més, un plaer. Tot i anar-hi deia...
Ai, l'Elisenda Palosí.
Tu t'ho fas?
No, no,
tu
t'ho menges? No.
Jo no diré res.
No és la primera persona que s'equivoca, parlant amb l'Elisenda Palosí. No és la primera, no. Ni serà l'última. Aquests cognoms estranys doncs, provoquen a vegades...
Coses que passen, culpa del cognom.
Avui ens portes musiqueta llarga.
Exactament.
Si no et dic una cosa musical d'aquesta peça, m'agafa un ictus. No. Aquesta peça va ser la primera vegada que la música va aconseguir plorar.
Creus?
No, és així. És així. Mira, anem a comprovar-ho. Podem posar-la des de l'inici o no, Jordi? O és... No sé, com va això. Sí, mira. Si escoltes els violins, ploren. Fan respiracions. No, és xulo, això, eh?
És preciosa. Portem aquesta cançó perquè avui som 27 de gener, doncs un 27 de gener, però de 1756, a Salzburg, naixia el gran mestre Wolfgang Amadeus Mozart. D'això, avui mateix en fa 266 anys, tot i la distància, les seves composicions encara són molt, molt, molt presents. Mozart va néixer en una família de músics a Salzburg i el que sí que podem dir és que va ser un nen prodigi. Amb només 3 anys tocava duïda gran quantitat de melodies al piano. Als 5 anys ja dominava el violí i el teclat i havia fet diverses composicions musicals pel seu compte. Amb només 6 anys va recórrer tota Europa meravellant les principals cors de la mà del seu pare. I als 8 va compondre la seva primera simfonia. I atenció, perquè als 14 ja havia compost la seva primera òpera. A part de ser un nen prodigi, Mozart també odiava la flauta. No suportava el so i, a més, ell mateix deia que l'única cosa pitjor que una flauta són dues flautes. Per això mateix, només composava concerts per aquest instrument si li encarregaven.
Molt satíric, també, Mozart. Sí, sí, tant.
A part d'odiar la flauta, a part de ser un nen prodigi, també era hiperproductiu. S'ha de dir que a ell se li atribueixen 621 obres, 600 d'elles completes, i clar, això tenint en compte que va morir amb tan sols 35 anys, doncs és una cosa increïble. Més també, ell mateix les va passar al paper totes i diuen gairebé sense esborradures ni esmenes. Llavors, és un treball digne de ser hiperproductiu. Més enllà de tot això que estem comentant, Mozart tenia el síndrome de Tourette. Se sap que va patir aquesta malaltia, que és un trastorn nerviós que causa comportaments compulsius i obsessius que es manifesten per la incapacitat per comportar-se adequadament en societat. I a causa de la síndrome de Tourette, Mozart utilitzava de manera compulsiva expressions vulgars, també utilitzava insults, i això queda demostrat en algunes de les seves cartes que encara a dia d'avui es conserven. I altres coses de la vida d'aquest gran mestre. Mozart era maçó. Als 28 anys es va unir a la francmaçoneria, per això per ell el número 3 tenia un gran significat simbòlic i de fet el va incloure en moltes de les seves obres. Per exemple, a la flauta màgica apareixen 3 fades, 3 nens que guien el protagonista, 3 instruments màgics i 3 proves i 3 temples també. I aquest rèquiem que, com deia en Joan, fa plorar, els violins ploren, doncs no el va acabar. No el va acabar ell, va morir abans d'acabar-lo. Recordem que va morir amb 35 anys i, de fet, va morir mentre l'estava escrivint. Va ser la seva esposa que va demanar a alguns dels seus alumnes que l'acabessin perquè no es podia deixar sense acabar. I, a més, també Mozart no va saber mai qui li va encarregar la missa dels difunts. Ahir li va rebre un encàrrec anònim amb la meitat del pagament per avançat anys més tard, però sí que podem dir, s'ha demostrat que el qui li va pagar va ser el comte Wolsek Stupak i, de fet, ho va fer-ho amb la intenció de fer-la passar com una obra pròpia i dedicar-la a la mort de la seva difunta esposa. I més enllà de tot això que estem comentant, Mozart també va ser un d'aquells artistes que se'l valoren post-mortum, és a dir, ell va morir pobre, de fet sent molt pobre. Des del 1786 es van anar reduint tots els seus concerts públics i evidentment això anava de la mà d'una reducció dels seus ingressos. I la mostra d'això és que va ser enterrat en una tomba comunitària, el que una espècie de fossa comuna, per entendre'ns, i de fet el van enterrar sense cap anotació. Per això mateix, a dia d'avui, encara no hi ha garanties que les restes del compositor estiguin ben localitzades. I si hem d'acabar d'alguna cosa és acabar parlant de la seva mort misteriosa. Encara a dia d'avui no es podem estar al 100% segurs del que va passar. De fet, se li han proposat moltes morts de tipus diferents, començant per diverses teories, com per exemple la triquinosis, la grip, una estranya infecció al ronyó. També s'ha dit que el van enverinar per mercuri i aquest enverinament el va... l'havia atribuït a Salieri, després el mateix Salieri havia dit que mai s'havien conegut, llavors era una hipòtesi que es va descartar. Tot i això, el que sí que podem dir és que la versió més àmpliament acceptada a dia d'avui és que va morir als 35 anys per una febre reumàtica aguda.
Història d'un dels genis més importants de la música clàssica de la nostra història, en fi. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Està molt xulo, home, però ens portes encara un altre compositor.
Exactament, perquè avui, el 27 de gener, és un dia, no sabem per què, però replet d'efemèrides musicals, i si parlàvem que un 27 de gener del 1756 naixia el gran Mozart, el que també passava un 27 de gener, però del 1901, és que moria el músic i compositor italià Giuseppe Verdi. Ara una mica més animats,
és animat,
amb
això,
aquesta
sí,
Traviata. Sí. Verdi, el que podem dir és que va ser i ha estat el gran compositor de l'òpera italiana del segle XIX. Ell va morir als 87 anys i per la posteritat han deixat obres mestres com Rigoletto, la Traviata, que és la que estem escoltant, Aida o Otello. Va ser un home del Risorgimento, que és el moviment que va aconseguir unificar la Itàlia del 1861. Verdi, com Mozart, també era un nen prodigi i sembla ser pel que diuen que amb només 3 anys ja començava a tocar el teclat. Els seus temes doncs tracten els grans temes de la vida, per dir-ho així, la llibertat, l'heroisme i l'amor, temes que sempre queden per la posteritat, que sempre apelen i que sempre toquen. A moda de curiositat, el Conservatori de Milà, que li havia denegat la seva entrada quan era jove, va voler canviar-se de nom anys més tard i va voler posar el nom propi de Verdi. El compositor va dir: no em van voler de jove, no sé per què em volen de bé, i s'ha de dir però que actualment el Conservatori porta el seu nom.
Ai, Milano, la città di Verdi.
I acabem amb una altra curiositat d'aquest compositor, i és que a poc a Itàlia es va anar imposant el costum de clamar Víctor Manuel com a rei d'Itàlia en dir Viva Verdi, ja que el nom del compositor era un acrònim de la frase, Vittorio Emanuele, re d'Itàlia.
Així sona, doncs, un dels grans, un altre dels grans, un altre dels eterns, com és Giuseppe Verdi, però avui no acabem així, Olma, sinó que acabem en plena commemorativa, un dia com avui.
Exactament, perquè un dia com avui, un 27 de gener del 1945, les tropes soviètiques alliberaven per fi el camp de concentració nazi d'Auschwitz. Per això mateix, aquesta data, el 27 de gener, es recorda com el Dia Internacional de Commemoració a la memòria de les víctimes de l'Holocaust. Un Holocaust que, recordem, es va cobrar la vida de més de 6 milions de persones. És per això que volem acabar aquest informatiu migdia amb una cançó de la cantant israeliana Noah, posant veu a la banda sonora de la pel·lícula que segur que ens ha acompanyat en algun moment de les nostres vides, La vida és bella. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile, no matter what they tell you. 2 minutes i ja arribem a les 3 de la tarda. Gràcies, Olma. Sílvia Muñoz, que se li ha posat més cara a nena que la que té habitualment ja. Pau Massip, Anna Closa, Xavi Toscano, Jordi Carretero, com sempre, gràcies. Seguim amb més informació als butlletins horaris d'aquesta casa. Us deixem amb aquesta peça per arribar al punt horari de les 3 i tornem demà a la mateixa hora a les 2, i us deixem amb Toni Marín i tot el seu equip, perquè, malgrat tot, tot anirà bé. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
that way.